per dotar de voreres la carretera de Rubí en el tram comprès entre el carrer de Colònia de Torró i la rotonda d'accés als túnels. Els treballs, que duraran un màxim de 3 setmanes amb un cost de 24.700 euros, són una de les actuacions que viu la carretera, que aquesta setmana ha començat la seva adequació en via urbana amb les obres d'urbanització de l'Incasòl. I 360 estudiants de batxillerat dels instituts Angeleta Ferrer, Joaquim Aplaé Ferreres i Leonardo da Vinci tenen aquest curs l'ajuda d'alumnes de l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà de l'Escola Gim Bernat per preparar el seu treball de recerca. Els alumnes universitaris es converteixen en professors i, basant-se en la seva experiència, han elaborat el contingut d'aquests tallers per ajudar els estudiants a elaborar el seu treball. I en plan esportiva, l'equip femení del júnior d'Hoquei Herba juga aquest diumenge les opcions de ser a la Copa de la Reina al camp de la Reial Societat de Tenis de Santander. Amb els esports acabem. La informació torna a la quina hora, al sintonia del 91.5 de l'FM i constantment a internet, a cugat.cat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts al segle XXI. Soc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo al llarg de totes aquestes edicions del programa de Societat 21E. Avui parlarem d'un tema cada vegada més explotat i que potser molts encara se'ns fa difícil de comprendre o de saber exactament què és. Parlarem de gamificació, així com empreses que es dediquen a aquest sector, què és exactament, cap on va, avantatges i inconvenients del món de l'empresa, etc, etc. A més, tenim alguna sorpresa preparada que estic segura que us agradarà a tots. Comptem amb quatre experts en aquest món que ens ajudaran moltíssim per tal de tirar-ho endavant. Per una banda, el Carlos Cocials, director de Fantàstic Transmèdia. Hola, Carlos.
Hola, Júlia.
El Joan Miquel Martínez, d'Adverway.
Hola, Júlia, com estàs?
El Lluís Godallol, com sempre entre nosaltres. Avui ens farà una introducció més enfocada potser a l'educació, ja ho veurem. Hola, Lluís.
Hola, Júlia.
Què tal? I l'Àngel Mediavilla, de Bit de Tiza.
Hola, Júlia.
Hola a tots, benvinguts i comencem.
El coneixement a l'abast de tothom. Científics, savis, innovadors i emprenedors compartint amb tots els seus tresors.
Bé, abans de començar i posant-nos una mica en context, anem a explicar què és això de la gamificació. Després, perquè s'entengui bé, el Joan Miquel ens farà una petita introducció. Bueno, ja ho veureu. A veure, quan parlem de gamificació, podríem parlar de tendència. Avui en dia empreses, departaments inclús estan apostant per aquesta via. És bàsicament l'ús de mecàniques de joc en entorns, o més ben dit, en aplicacions no lúdiques, amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, fidelització. I es tracta d'una nova i poderosa estratègia per influir i motivar, grups de persones. Llavors ho podem aplicar a diferents àrees, ja sigui des de turisme, a màrqueting, a recursos humans, a educació, m'estic deixant alguna? No? Val. Dit això, perquè s'entenguin molt bé, anem a començar a fer aquest programa una mica més amè. Jo, Miquel, crec que ens pots dir alguna cosa que ens motivarà al llarg d'aquest programa. Endavant.
Molt bé, Júlia. Bé, jo crec que un dels exemples de la gamificació es pot fer en directe i llavors tots els oients ho podran practicar. I es tractaria d'un petit joc que estarà amagat dintre el programa. Un membre dels que estem ara aquí parlant té amagat una petita frase, el que seria un ou de Pasqua, que no tindrà res a veure amb el que estem parlant. La gent que ens està escoltant d'alguna manera podrà localitzar-ho i ens ho podrà fer arribar a través del Twitter del programa. que la Júlia em recordarà quin és.
Exacte, o sigui, resumint, durant aquest programa d'avui teniu una hora per descobrir quin és l'ou de Pasqua que tenim amagat. I llavors hi ha dos objectius. El primer és descobrir què és això i segon, qui ho diu. I les vostres respostes ens han d'arribar a partir del Twitter o bé per correu, però millor pel Twitter, que és més directe, que és, com sempre us dic, @societat21e amb números. Així que, bueno, ja podem començar, no? Comencem amb el joc. Molt bé, el joc està en marxa.
Endavant.
Repetiré noms, no us preocupeu, perquè no ho perdeu. Començo pel Joan Miquel un altre cop, tot i que ja li he dit, que ens expliqui una mica què fa ell exactament a la seva empresa. Ell és el director, el CEO, i jo crec que és interessant, doncs, que ens expliquis què fas i cap a què et vas dirigit, sobretot.
Perfecte. Jo en aquest cas, en el món de la gamificació, també hi ha un punt de parèntesis, no? Nosaltres ens dediquem a lo que és la gamificació del món del màrqueting, que és un món, doncs, que poder adaptat poder de forma més propera, doncs, tot el que és aquesta tendència que comentaves abans, Júlia. I bé, nosaltres el que hem fet és d'alguna manera acostar aquesta tecnologia a través d'una plataforma que es diu adverway.com. Llavors els professionals del màrqueting poden accedir i ells mateixos poden crear les seves pròpies, doncs, campanyes, poden crear els seus propis jocs, per tal, doncs, que els seus usuaris, la seva comunitat, doncs, pugui jugar. Amb quin objectiu? Doncs diferents tipus d'objectiu, des d'un punt de vista més de publicitat clàssica, fins a un punt, doncs, de motivar els usuaris a fer una sèrie de seleccions per fer un estudi de mercat, per incentivar, doncs, el consum, per tenir més informació sobre els usuaris i, per tant, després poder-los fer ofertes més personalitzades. De fet, tot el que tenen els objectius són molt diversos, el que està clar i l'únic que ens demanen les marques moltes vegades és el fet de que afecti a el que seria el que realment els importa, no? Que és el tema de les ventes, el tema de la visibilitat de la marca i sota el món digital, no? Que és una cosa que si no hi ets, doncs sembla que no existeixis.
O sigui, és tan dirigit a augmentar vendes com a difusió.
Correcte.
100%. Perquè enfocat més, si ho parléssim, una mica més enfocat a recursos humans, que deies abans, processos de selecció, per exemple, en quin sentit? És a dir, la persona, bueno, suposo, no? que aniria bé que ho treballés per tu veure quines habilitats té aquella persona a l'hora de desencadenar un joc o un entrebanc, qualsevol cosa, no? Imagino.
Correcte, és a dir, el joc pot, dintre del que seria, doncs, una mateixa empresa, pot actuar una mica com a motivador, no? I un punt de competició, que sempre és bo que hi sigui, fa que la gent, doncs, s'ho prengui poder més en sèrio. Una activitat que poder seria, doncs, més farragosa, ens faria més mandra, la gamificació fa això, no? Converteix algo que poder faria mandra en una cosa que està més bé, no? I d'aquesta manera, doncs, dintre d'empreses, per exemple, nosaltres en el nostre cas hem tingut exemples reals de, doncs, el que serien events dintre d'empreses en els quals, doncs, es col·loca, doncs, per exemple, una pantalla gegant i, doncs, els diferents treballadors poden anar competint, doncs, per exemple, en un iPad i en directe poden anar veient una mica, doncs, quin és el seu coneixement i una mica, doncs, motivar-los a anar millorant i d'alguna manera, doncs, interactuar.
Molt bé, ara profunditzar. Digues.
Al final, tot això es pot interaccionar a l'empresa per això que tu dius, no? Que crec que és important, la competitivitat que es crea, no? Al final els enganxa a superar-se ells mateixos, perquè si no, arriba el moment de que la formació per se no dona gaire consistència, no? Perquè jo crec que s'ha treballat massa poc tot el tema de la formació a l'empresa o ha sigut una formació de molt baix nivell que al final la gent no s'engresca, no adquireix coneixements i al final es perd tot això, no?
Exacte.
Si l'engresques una miqueta en competir amb els seus companys, que això sempre ens agrada, jo crec que tots, eh? Ah, per cert, jo no sé, nosaltres podem competir en l'ou de Pasqua aquest?
No, no funciona.
Ara meva.
Home, i més no, perquè ja has sentit més d'una norma i més d'una excepció. Quin morro que té. No.
Comencem amb les normes. Comencem.
Bueno, doncs això, simplement.
De fet, això m'està recordant que no és només llavors per captar, sinó inclús, ni per fidelitzar, per la pròpia empresa que ja està funcionant, perquè continuï aquesta motivació. És a dir, tu, molts problemes en els que hi ha empreses, no ara tipus Google i Facebook, que tenen tot allà, i massatges i tot, no? Sinó una empresa que probablement no està tan a prop dels seus treballadors, és una bona manera de que s'involucri molt més i acabi participant en el propi projecte.
És que aquesta gamificació pot estar dilatada en el temps. No pot ser que sigui una cosa que comença i acaba, no sé, en uns dies.
El mateix dia o el mateix moment. No?
Potser de mesos, on es va progressant en l'adquisició de coneixements és un tema de formació contínua, que al final és un tema important que, que es tindria que validar.
Jo voldria dir una cosa, no sé si la gent sap d'on ve la paraula gamificació, perquè aquí ho estem donant molt per donat, per fet,
també
no?
Tens raó.
I potser acabem la sessió i encara no ho hem dit, no? Potser, i aquest no és l'ou de Pasqua, D'acord? Jo sí que voldria, diguem-ne, fer una petita introducció. Gamificació és una paraula que ve de l'anglès, com totes aquestes paraules que s'estan inundant, i gamificació ve de game, de la primera, que vol dir joc, i gamificació la part final vol dir que, i això és una mica el que vull reivindicar, és que això és molt seriós, és a dir, aquí ens reunim molt, farem troballes, etc, però això és molt seriós, perquè la gamificació s'aplica des d'un punt de vista, i aquest equipar, és a dir, les vendes són una cosa molt sèria. L'empresa viu de les vendes, per tant no
és una eina més, al fi.
Sí, el que passa que, clar, com està embolcallada d'aspectes divertits, doncs em sembla que això, no, diguem-ne, tot sigui rialler i passar-s'ho bé.
Carlos, ja que has començat, m'agradaria també que expliquessis una mica què fa Fantàstic Transmèdia.
Doncs nosaltres, com a empresa, el nostre propòsit és que la gent pugui fer jocs, però fer vol dir dissenyar-los d'una manera fàcil, per a uns altres, i que els altres els puguin jugar. Nosaltres estem a l'empresa, però estem fora de l'empresa. Nosaltres el que volem és que la gent jugui al carrer i que, per tant, la gent faci jocs al carrer. Això és una manera molt simplista de dir-ho, i per tant ens interessem molt al món del turisme, i a tot el que té a veure al voltant del món del turisme. Per què? Perquè el turisme està al carrer, és a dir, és on la gent es mou, i per tant estem molt vinculats a temes de moviment, de moviment, i que la gent vagi a jocs, i jocs, lugares, i que allà faci jocs de jugar, d'acord? I això és molt...
De fet, he fet una aplicació, no?
Exacte, tenim una aplicació per facilitar que precisament els diferents anfitrions, que diem nosaltres, que són els que aquests que t'acullen, i t'acullen d'una manera interessant, en aquest sentit, que t'engresquin. Aquí vull fer una reivindicació, que és que sempre quan jo parlo amb els meus potencials clients, els clients, trobo la paraula en català, la trobo en anglès, però no la trobo en castellà, que és engrescar. Engrescar seria la paraula de l'engagement, que els anglesos diuen, però quan la vols dir en castellà, hosti, no sé si és que són massa serios ells, però no la trobem, no la trobem.
Bueno, queda pendent trobar-la, no és l'ou de Pasqua, tampoc. Veig que això anirà sortint. Lluís, tenies alguna cosa a dir? I també jo crec que és interessant que parlis del tema de l'edificació més enfocat en emprenedors, que tu que sempre estàs tocant-los.
Sí, a veure, jo la voldria tocar dos punts en particular. Un des del punt de vista de l'empresa realment feta, i l'altre, evidentment, des del punt de vista de l'emprenedor, tenint en compte una cosa. Internet és un món extremadament inestable. És un món en el qual entrar i sortir d'ell depèn d'una decisió molt senzilla, i des de que existeix el mouse és molt fàcil oblidar-te d'algú i passar a una altra cosa. Llavors, la gamificació ha nascut per la necessitat d'anclar algú en l'interès de la persona que està treballant amb internet. Primer punt, la gamificació és un anclatge. Després, hem descobert tots plegats que és una forma de monetitzar. Amb els propis jocs, amb els que ancles a la gent que t'ajuda, tu estàs aconseguint fer-ne publicitat, estàs aconseguint atraure públic en aquests llocs, i per tant el que estàs fent és fent publicitat de segon ordre amb unes terceres persones, i això et permet monetitzar tu. D'alguna manera, això és algo que els emprenedors han començat a veure clar, i avui en dia són els propis emprenedors els que troben una forma de fer uns diners extres a la seva proposta de valor a través del concepte de gamificar. Per això la gamificació corre tant a implantar-se. No, no hi ha més que això. Les empreses estructurades l'han volgut aplicar per aquesta lleugeresa que té a l'entrar i sortir d'unes determinades pàgines. La forma de mantenir-te dintre d'un lloc és tindre un fil conductor que t'obligui a quedar-t'hi. I aquesta és una miqueta la idea per la qual la gamificació té i tindrà cada vegada més importància en el món d'internet i en el món dels negocis, perquè tu a través de la gamificació pots arribar a fer que una persona estigui seguint-te a tu, seguint la teva pàgina, jugant amb tu o fent-te atenció a tu durant un temps que fins i tot interpersonem amb un altre enraonant no aconseguiries tindre-ho. D'alguna forma és com si estiguessis veient una pel·lícula i estàs seguint aquell guió de forma continuada amb interès.
Ai, perdona,
digues. Inclús, l'únic amb la línia que comentaves, hi ha molts models de negoci, sobretot d'internet, que no tindrien cap mena de ser ni futur sense la gamificació. Per exemple, fa uns anys, doncs tots, qui més qui menys, vam provar una mica el Foursquare. No sé si us en recordeu, ara ja podria estar menys utilitzat.
Explica, explica.
Però el Foursquare, perquè la gent ho entengui, era una xarxa social on doncs tu podies fer un check-in, que volia dir marcar-te que havies estat en un lloc. Era un joc de geolocalització. Doncs, per tant, si tu anaves a una cafeteria cada dia, doncs tu feies check-in, deies he anat a la cafeteria, o a events més, doncs primer doncs, he anat al Camp del Barça, he anat a un concert, i tot això doncs, tu anaves posant dintre Foursquare. Quin punt era doncs, atractiu de fer això? Perquè realment, si tu ho penses, és molt tonto, no? De dir, bueno, estic marcant on estic anant. Bueno, vale, a partir d'aquí què?
Ja em poden seguir.
Doncs què hi havia? Doncs aquí hi havia una sèrie de medalles, una sèrie d'elements on tu podies obtenir certs mèrits. Aquests mèrits el que t'estan fent és una mica un factor de, com ho diria jo, de reconeixement, de notorietat, de reconeixement individual, no? O sigui, tu ets algú que estàs fent una sèrie de coses, ets un tio actiu, no? Estic a tot arreu, estic anant de festa, estic etc. I a més, hi havia aquest punt de competició. Jo me'n recordo, doncs, anar a treballar i era una batalla quan estàvem al bar, no? I aviam qui s'enduia el major, que era l'alcalde, era la persona que més havia estat allà. Si pensem tot això i traiem la part de gamificació, qui hagués fet servir Foursquare? El seu creador i una mica doncs, la seva família i tot per apoyar-lo, però vull dir, no hagués sortit d'aquí. Llavors, és una mica un exemple per entendre el poder que té i el...
Clar, que al final estava present tot arreu, vull dir que no és...
És jugar, suposo, amb l'ego de les persones, no?
Correcte.
Que volen sempre, al final és això,
sí, sí.
No? És fer-la competir entre ells, no? Aprofitant-se d'això, d'aquest ego, per que estiguin implicats. On sigui,
correcte.
En l'aplicació, en el lloc o la formació, el que sigui.
Sí.
Àngel, tu crec que també ens has d'explicar alguna coseta de Bitbitza.
Bueno, simplement, nosaltres intentem ficar totes les... dintre la formació online o presencial que fem, tots els elements tècnics o tecnològics que podem per incentivar una miqueta aquesta implicació de la gent que està adquirint o intentant adquirir els coneixements per agafar-la, perquè realment s'endugui alguna cosa de tot això, que simplement no sigui passar diapositives o perquè fins ara la formació online, per exemple, que s'ha fet ha sigut molt bàsica, molt bàsica, i simplement es tractava de passar diapositives, i això s'ha cremat molt. Jo creiem que això no pot ser, no és una forma de formar la gent. La gent es té que implicar, té que entendre que el que se li està explicant és un bé per a ells. I al final, la gamificació és una forma d'aquesta implicació. No? No és una excusa, però és una forma per implicar-los en això. No? I l'empresa té que apostar també per això. No?
Per intentar formar.
Parlàvem abans de fidelitzar. Sí. No només fidelitzar els clients, també tenim que fidelitzar
treballadors.
Els treballadors.
Sí. Clar,
I això és una manera de fer-ho.
És el que intentava dir jo abans, que aquells treballadors que ja formen part de l'empresa però no estan motivats, que no ho senten, que no tenen aquest sentiment de pertenença, no? I això, per això ho comparava. Tu quan vas o quan mires qualsevol reportatge sobre Google o sobre Facebook o sobre qualsevol d'aquestes empreses del Silicon Valley que molts probablement pues, tindrien el seu objectiu allà, aquelles empreses el bo que tenen és que estan constantment participant en l'empresa. Des de fer una jornada de hackathon per ells mateixos, a participar en les targetes de no sé què, fan jocs constants que no són directament jocs pensats i prepensats, però estan allà tot el rato dient, escolta, col·labora aquí i senta't part de l'empresa. Digues.
És que acabes de dir una paraula que això no és l'ou de Pasqua, eh? El hackathon aquest. No sé
ai,
si la gent
perdó.
No ho entès gaire, ostres. Però això no ho és.
Bueno, hackathon és com una marató de software, o sigui, de
desenvolupament, desenvolupament de software.
Exacte, per dir-ho...
En cas que l'objectiu, en aquest cas, és important, eh? Que és una mica la menció que vull fer, per això vull reclamar el concepte de joc seriós, eh? Jo crec que seria la traducció més acurada que podem entendre dintre de les empreses, no? O pot entendre la gent en general. I és joc seriós perquè qui dissenya el joc està buscant un propòsit serio, eh? És a dir, està volent assolir alguna cosa mesurable,
encara que el joc no sigui seriós. Bueno, tu pots fer candy crush d'aquest i que no sigui seriós, però
No, però, perdona, però quan tu estàs competint, allò és molt seriós. Tu t'estàs...
T'estàs
jugant, no sé si és seriós.
Sí, però llavors això també és negatiu, no? Perquè imagina que llavors perdo. Jo estic jugant al Candy Crush contra tu.
Bueno,
dic el Candy és... perquè sóc bastant emocionada al Candy, eh? Sí. Jo estic jugant al Candy Crush i perdo contra tu. Imagina que jugo amb la cara de l'Àngel i la cara del Lluís i els meus, sí, en comptes de ser candies, o sigui, sí, caramels, sí, són cares, vale? I faig tres cares de l'Àngel. Bueno, és igual, que perdo.
Sí, vale? Clar.
M'estic aquillant, perdo.
Sí, sí. I...
La meva frustració dins l'empresa, què?
Per això és important pensar en clau de disseny de com tu, com a organitzador d'aquest joc, estàs manegant. És a dir, fixa't que tu al principi ho has dit, no? És a dir, amb això volem influenciar. Uh-huh. Per tant, tu vols, sobretot, vols manipular el comportament de la gent, diguem-ne, per entendre una mica ràpidament. Si tu vols manipular el comportament de la gent, has de saber fins a quin extrem el portes, no? Si tu al final acabes creant una cosa negativa amb el col·lectiu al que t'estàs adreçant, doncs, clar, és a dir, t'acabes de passar de la ratlla, no? En aquest sentit, tu com a dissenyador, no? És a dir, això és molt important tenir en compte que estem tractant amb persones, eh? I per tant les persones tenen sentiments i al final doncs ens podem passar.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT. En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Molt bé, tornem. Jo veig que ja ens estem començant a anar més enllà, així que ara tornem a més, portant-ho tot una mica més a la pràctica i perquè la gent doncs sigui capaç i entengui la nostra perspectiva de com ha estat fins ara. Dit això, crec que seria interessant que el Joan Miquel ens tornés a explicar el joc del que estàvem parlant, per si heu entrat ara al programa i pugueu saber-ho. Estem duent a terme un joc, ja que parlem de gamificació, que si l'encerteu, doncs, bueno, anirà molt bé. Joan Miquel, explica'ns.
Una mica en forma de resum, es tracta d'un joc on s'haurà de mostrar ja amb les persones oients que estan realment atentes, no? Llavors, el que hem fet és introduir un ou de Pasqua, és a dir, una paraula, una frase que no té gens a veure amb el context que es parla, doncs vosaltres haureu de localitzar quina és aquesta frase o quina és aquesta sèrie de mots i quina és la persona que ho ha dit. Aleshores, doncs, la persona que ho endevini, doncs, realment serà la guanyadora o guanyadores.
Molt bé. He de fer un tuit a @societat21e amb números i qui l'encerti, doncs, direm el guanyador, no us preocupeu. Abans de tornar a entrar una mica més en matèria, seria interessant, i com el Joan Miquel sempre explica, entendre la diferència entre gamificació i advergaming. De fet, Adverway suposo que ve d'advergaming.
En part.
A veure, explica'ns una mica això.
Allà, són dues paraules que es contaminen una mica una de l'altra. Primer perquè ara, una mica, comentàvem, no, el tema dels anglicismes, això, i vas, aquest ús indegut d'un concepte de l'altre. Per exemple, si parléssim de gamificació, la gamificació es tracta d'introduir activitats lúdiques dintre d'una activitat que no ho és. Però no podríem parlar d'un joc pròpiament dit, un joc com pot ser el parxés. Vale? Simplement, imaginem-nos, doncs, quan nosaltres som petits i la nostra mare ens feia netejar el quarto. La nostra mare s'inventava una historieta o a vegades et recompensava poder embrenar, no?
Llavors, a mi no m'ho feia, això.
A mi de tant en tant, a mi de tant en tant. Però està clar que ella era capaç d'introduir elements per motivar-me perquè jo fes ràpid la neteja de l'habitació i després, doncs, m'anés a buscar la recompensa, no? Podríem parlar que és un joc? Bueno, poder sí, però perquè una mica la gent ho entengui. Aleshores, el que és l'advergaming, que és una mica la fusió entre la paraula publicitat i joc en anglès, d'advertisement i gaming, el que fa és purament treballar dintre un joc una marca, de forma, doncs, implícita o no. Què és el que es busca moltes vegades? Doncs que la marca, de forma no intrusiva, actuï una mica com a catalitzador, que sigui capaç d'empatitzar amb l'usuari, i un cop hagi acabat aquesta experiència, que això sempre hem de pensar una mica, abans ho comentaves tu, Lluís, doncs realment és important que l'experiència sigui positiva. Jo estic segur que hi haurà una sèrie de tributs, una sèrie de beneficis que tu, doncs, podràs obtenir. Però una mica és per diferenciar els dos elements.
Gràcies, Joan Miquel. Jo també crec que ha sigut interessant el que has dit. De fet, hi ha una de les grans diferències en les que parlava, que després el Carlos deia sobre el tema. Resulta que m'has llegit malament el nom, no? No passa res. El Carlos,
perdona, Carlos,
és de Fantàstic. I no ho esteu veient, però s'ha posat vermell. Ja està. El Carlos és el de Fantàstic i el Lluís d'Impulsa. I l'Àngel de Bit de Tiza. Bueno, que aquí estem tots. Jo volia... Abans el Lluís molt ràpidament ha comentat com creia d'on venia exactament això de la gamificació i per què havia sortit, bueno, aquesta necessitat, no? La meva pregunta va una mica més enllà i molt bé la necessitat i és, però ara de sobte hi ha com un increment molt alt de gamificació. Si totes les empreses o aposten per això o s'ho desenvolupen ells mateixos o ho porten a un altre tipus de pràctica, no? Realment a què ve degut tot això? Perquè una necessitat, vale, ho era, si tu creus que has de motivar els teus clients, però hi ha moltes altres sortides, no té per què ser gamificació. Per què aquest boom?
Bueno, en principi el boom és claríssimament vist i palpable el fet de que ens estem barallant per un espai i un temps. Com ens estem barallant per un espai i un temps, el que hem d'aconseguir és tindre nosaltres la màxima atenció de la gent que tenim al costat. Per tant, necessitem que vagin lligats per un fil conductor. Això tant funciona a nivell des de l'empresa pels seus empleats com des de l'empresa pels seus clients, com entre associacions. Arriba un moment que estem en una xarxa que evidentment és grandiosa i que funciona a tots els nivells. El que està clar és que la gamificació, el que lluita tothom és perquè sigui un joc en positiu per aconseguir un objectiu. La realitat és que el que estem buscant és aconseguir un objectiu a través d'un joc que hem d'aconseguir que sigui positiu. I les empreses el que busquen és, a través d'aquests conceptes, crear continguts que siguin lo suficientment positius perquè d'alguna forma la gent vagi darrere d'aquests continguts.
Llavors, portant-ho a la pràctica, com es pot utilitzar aquesta gamificació, advergaming, etc., per generar ingressos addicionals?
Bueno, això...
T'ho dic a tu, però jo crec que vosaltres, Joan, Miquel i Carlos, ho podreu explicar una mica millor. Jo tinc la meva empresa i m'estic plantejant, doncs, això, no? Com ho faig per generar-los? Per generar més ingressos?
El problema de... Quan tu deies, hem d'enganxar a la gent, les hem d'enganxar, engrescar. A mi m'agrada més el concepte d'aquesta paraula en català, no? Per què? Perquè la gent avui en dia està sobreimpactada, no? És a dir, té molts inputs. Tu vas pel carrer, però és a dir, abans anaves pel carrer i ja estaven les valles publicitàries, no? I la ràdio, no? Ara estan les valles publicitàries, la ràdio, el mòbil, és a dir, clar, és a dir, l'impacte en tens per tot arreu, amb la qual cosa, jo com a marca, si vull arribar a tu, al teu, diguem-ne, vull crear-te atenció cap a mi, doncs clar, com ho faig? Com ho faig? A la clàssica, que seria un altre impacte més, ja no entra, és a dir, perquè a més cadascú ja tenim uns altres filtres actius, com si fos això dels cigarros, eh? I això no és el hack, i això no és el ou de Pasqua. D'acord?
Si els meus avisos al final ho sabran.
Al final, no, i al final li direm ou de Pasqua a tot.
Val? Doncs tenim aquests filtres actius. Per tant, jo com a marca haig d'aconseguir enganxar-te a tu. Com ho faig? Quan tu deies, això de la gamificació és una tendència, sí que és una tendència sobre un comportament que de tots sempre ho hem tingut. Tots hem estat nens i nenes i per tant tots hem jugat. L'únic que estem fent aquí és, diguem-ne, atacar la teva part emocional, que és la teva part lúdica que tots en tenim, eh? Com sempre dic, quan érem petits jugàvem, ara que som grans simulem, però estem fent el mateix. Per tant, jo com a marca el que vull és connectar amb tu per atreure l'atenció, que és el que vull fer. Per tant, és per això que la gamificació, diguem-ne, aflora ara com a tècnica per aconseguir captar-te l'atenció. Una vegada t'he enganxat, doncs llavors ja faig el que vull fer amb tu, que és o oferir-te alguna cosa, o oferir-te una cosa que pot ser un producte, o oferir-te alguna cosa que és un coneixement. Per tant, estem molt a prop del tema d'educació. Evidentment aquí, per això és tan, és una tecnologia, diguem, una metodologia tan transversal, perquè aplica a una transferència de persona a persona.
Vale, i això més a nivell de consultoria, no? Imaginem-nos que jo m'ho estic pensant realment, i en què baso la meva estratègia de gamificació?
Jo crec que depèn, o sigui, sempre quan la marca ens ho diu, depèn dels objectius i depèn de la marca. Ara aquí m'agradaria doncs donar-te algun exemple pràctic de gamificació, però realment això és molt difícil perquè hauries d'analitzar cas a cas. Però per exemple, si fos un tema més de producte, de vendre més, t'hauries de plantejar quin és el teu objectiu. Vale, d'acord, és vendre. Això realment qualsevol director de màrqueting o director de l'empresa t'ho dirà, no, jo vull vendre més. Bueno, però com ho farem això? Doncs tens un producte que tu vols posar al mercat i per tant doncs, d'alguna manera vols que la gent interactuï, el conegui més. De fet, vull dir, amb el tema de gamificació, un dels elements que són importants és les vegades que diguéssim l'usuari està impactat per aquesta imatge icònica que pot ser un producte, no? Vull dir, si el que dèiem, les valles publicitàries, podria dedicar 3 segons a mirar-ho, o inclús amb el tema doncs, d'un diari, pot ser que doncs, realment hi hagi uns segons que tens el meu interès, però ja està, s'ha acabat. Uh-huh. Amb el tema de gamificació t'hi pots passar minuts, o inclús hores, o el tema que comentaves de recurrència és una cosa que pot durar anys, és a dir, tu vas pujant, diguéssim, el teu nivell, el teu estatus dintre, doncs, per exemple, doncs, el món educacional, i el fet de compartir i el fet de tindre doncs, una sèrie de el que seria en anglès se'n diuen habilitats, skills, doncs, fa que doncs, tu tinguis un estatus i això doncs, et permet fer certes coses. Però tornant al tema de la venda, seria un procés més de visualització del producte i llavors, en tot cas, una sèrie d'elements i incentius dintre el que seria l'experiència lúdica que et portessin a fer la conversió, a fer la compra.
Perquè al final parlem de jocs online, no? O sigui, per exemple, el meu producte és, no sé, bolis, vale? un boli Vic, i vull realment vendre aquest producte. Què faig? Et contracto tu i et dic, escolta, fes-me alguna cosa per potenciar el meu producte a nivell extern i no intern, i llavors vosaltres us envolupeu un joc.
Correcte. És a dir, en aquest cas, si, per exemple, imagina't que tu, en aquest cas, doncs, els bolis, doncs, volguessis, doncs, d'alguna manera, doncs, tenir la més sortida, vendre'ls, imagina que treus uns bolis que tenen un disseny diferent, doncs, podria sorprendre la gent, doncs, amb una activitat que fos més de creativitat, doncs, de personalitzar el teu boli.
I, d'altra banda, també tinc la part de gestió d'equip. No? Si jo veig que els bolis funcionen molt bé però el meu equip no funciona, també em pots fer un joc perquè el meu equip de treballadors estigui més involucrat i tiri endavant.
Correcte, això és una cosa que de fet amb el món online ha sigut també part de la gran revolució, quan una mica estàvem parlant per què la gamificació també en els últims temps ha esdevingut tan popular, el internet aquí positivament ha fet molt mal, no? Perquè realment ens acosta molts portals, per exemple, doncs, educatius, on tu pots compartir doncs, les teves experiències, el teu coneixement. Per exemple, doncs, hi ha portals en el sector, per exemple, que és jo d'on vinc, que és el tècnic, no? Que tu pots aportar preguntes, pots aportar respostes, guanyes punts, guanyes medalles, i d'alguna manera doncs, sembla com que tingui més sentit, no, el fet de que jo ajudi una altra persona, quan potser ho hagués fet igualment, però tinc aquest petit incentiu, no, d'entrar-hi. Llavors, jo segurament la seva pregunta, si me l'hagués fet, jo l'hagués fet amb ell, si no hi hagués internet, mai haguéssim arribat a connectar i mai ens haguéssim arribat a conèixer en el sentit online. Vull dir, potser és una persona que viu a Londres, jo tinc un dubte molt, molt, molt exclusiu, i ella em sap donar una resposta increïble al moment, i tot això és gràcies a internet. Llavors, aquest també és un factor molt important, el factor social, el factor comunitat, perquè no ens oblidem que a vegades la edificació també es tracta de, diguéssim, de competir o de cooperar. Llavors, això en el cas de comunitats digitals ajuda molt, tot i que també hi ha exemples offline, quan dic offline vull dir reals, a la vida real,
fora d'internet,
que també són molt bons.
Jo crec que és important també ressaltar aquesta verticalitat que parlaven, no? Perquè amb el que comentava el Carlos, no? El producte que ells porten, al final implica adquirir coneixements.
Efectivament, eh? No? El nostre cas va ser l'origen de la nostra proposta de valor, la nostra aplicació i la plataforma total que tenim, doncs va ser de la reflexió d'un dels socis, no? I bé, això li va sortir d'una reflexió pròpia viscuda quan va anar a fer un viatge de cap de setmana a Roma amb la que era en aquell moment la seva núvia, i per tant doncs van allà, va estar visitant allò, és a dir, imagineu-vos, un ambient tot emocionalment favorable, no? I va estar visitant Roma, totes les pedres, la professional que li explicava tot el recorregut i que ell va pagar, és a dir, va pagar perquè algú li expliqués alguna cosa, i quan torna fa una pensada, diu, ostres, com és que no me'n recordo de res? I he pagat per coneixement. No? Diu, clar, és a dir, i aquí va venir una mica la clau, no? És a dir, no me'n recordo perquè no he participat. És a dir, no correcte. Tinc problemes de memòria. La professional que m'estava explicant era una professional i ho vas fer molt bé. És a dir, si tot estava bé, per què no me'n recordo? Per què no he participat?
I en això, en la formació dintre les empreses, també implica això. Si les persones no participen activament dels continguts d'aquesta formació, al final és una cosa trivial.
És clar. Que entraríem a la paradoxa del sentim però no escoltem. Hi ha moltes coses que les sents però no les escoltes.
Clar, clar.
La realitat és que si ens posem enrere tenim una cosa que és claríssima, que a internet fa molts anys que es fa servir la gamificació sense saber-ho. El saber més de les notícies no és més que gamificació. És una fórmula molt, molt primària de crear un concepte de gamificació, que en el món del paper amb les notícies es feia el mateix, s'agafava i es plantejava un titular i l'escrit a sota. Llavors això és gamificació. Només estem explotant d'una forma determinada un concepte absolutament clàssic, absolutament, jo diria que analògic, del món real. El que passa que l'utilitzem amb uns objectius que són molt més elaborats.
De fet, allò... aquí volia arribar jo, eh? O sigui, molt maco i estem d'acord, i potser no són jocs que siguin jocs en si, sinó que ja estiguin pensats, però llavors jo una cosa que veig és que avui en dia a Espanya tampoc és una cosa que diguis una pràctica habitual. És a dir, la meva pregunta és, a Espanya, les empreses d'Espanya, en temes de gamificació, estan preparades? Està bé? Estem en bona situació? Perquè fins fa dos dies, la gestió d'equip, el treball en equip, totes aquestes coses, les empreses, hi havia un tipus de líder, jefe, que era des de dalt de tot i anava donant ordres, però cada vegada, per exemple, les empreses s'estan democratitzant més. És més una, parlem més d'una, com ho diria, d'una piràmide horitzontal que no d'una vertical. La gamificació al final és implicar tothom de forma horitzontal i no vertical. I jo no veig que les empreses estiguin suficientment posades per fer gamificacions i piràmides horitzontals.
És que aquestes coses costen molt. Aquestes coses s'introdueixen molt a poc, són molt difícils d'introduir i formen part molt de lo que és la necessitat real i estructural d'una empresa. Al final... cada vegada més ens posem en el món virtual i en el món virtual l'empresa tindrà aquestes necessitats. El petit Nicolás és un personatge que en aquest moment és absolutament mediàtic i no entenem per què. Sembla mentida, però les empreses dintre d'aquesta situació hauran de prendre unes mesures i per seguir atraient el seu públic objectiu hauran d'utilitzar la gamificació per aconseguir mantenir l'interès de la gent.
O sigui, el futur, parlem de futur d'aquí a 5-10 anys, segueix sent la gamificació?
Una evolució de la gamificació. Però en qualsevol cas, fixa't que venim de molts anys enrere que ja es feia gamificació d'altres maneres.
Clar,
això és
el que deia, que n'hi ha d'un altre tipus. El que passa és que ja ara li posem un nom.
Exacte.
I un preu.
Exacte.
Però existe tota la vida, d'una manera o una altra.
Sí, no, el que és tendència és adonar-te'n que això és quelcom que tu t'has de prendre molt en sèrio i per tant has de dissenyar. És a dir, no pots deixar que ja passarà, això ja deixar-ho lliure. Les empreses estan preparades, les empreses no estan preparades, perquè les empreses volen volen que no hi hagi unes regles de joc. És a dir, quan estem parlant de joc, hi ha una cosa que és molt important, que són les regles de joc. I què vull dir amb això? Tu, quan vas a una organització, no hi ha regles de joc, hi ha processos. Aquí les coses es fan així, amb la qual clar, els marges de maniobra que tens són pocs. Quan tu tens un joc, hi ha unes regles, però hi ha molts marges de fer coses, i per això és interessant. Quan hem de pensar en gamificació, hem de pensar en un nen petit. Què fa un nen petit? Fa dues coses. La primera és, no facis això. Aquí comença el joc. Dic, si jo això no ho puc fer, quines altres coses puc fer, no? D'acord? Aquesta és la primera quan entrem en el joc. I la segona, quina és? Mama, mira què he fet. És, això és notorietat. És, això ho he fet i el que vull és la notorietat de la meva mama, que és la precisament. I això està dintre de nosaltres i per sobre hem anat posant capes d'abstracció, d'acord? Però això està dintre de cadascú de nosaltres i és el que continuem fent de grans. Quan estem en una organització, quan arribes a una organització, diu, no, tu el que has de fer cada matí de fins a les 5 és això, 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 això. Clar, això és molt avorrit. Això no té res d'interessant.
I t'acaba podrint.
Bueno, perquè està matant precisament allò que... És a dir, pensem en un nen petit i que som nens petits que hem crescut, però no deixem d'això. És a dir, recordeu-vos quin era, el Picasso o el Miró, el que deia, no? És a dir, el problema és que...
El Peter Pan.
No, jo us diré una cosa, tu preguntaves l'evolució, jo no puc saber quina serà l'evolució, evidentment, igual que no ho sabeu vosaltres, però jo crec que l'evolució va en el camí d'aconseguir la monetització. Si a les empreses els hi dius que a través d'això poden trobar una font de monetització, que el gaming servirà perquè tant els que juguen com els que aposten per deixar el seu context per formar part del joc d'alguna manera puguin cotitzar o puguin treure benefici d'aquest joc, absolutament es anirà implantant aquest concepte. Si tu, per exemple, en el món del Carles ens trobem que s'està creant unes rutes en les quals intervenen uns possibles restaurants o unes possibles persones que poden tenir un benefici per l'assistència dels jugadors. Això és un benefici per l'establiment, és un benefici pel jugador perquè coneix, perquè d'alguna manera li estàs donant una informació valuosa, i és un benefici per l'empresa que està creant aquesta estructura. Llavors, amb la mida en què sigui un benefici per tots els operadors del joc, el gaming i
la seva aplicació
seran al final un negoci, una proposta de valor, i les empreses l'implantaran.
Exacte.
Ara potser m'hi he allargat massa, però...
No, jo crec... una mica amb la pregunta que comentaves tu i una mica també relacionant-lo amb el dia a dia nostre, dir que, per exemple, Espanya és un país que realment hi ha molts bons professionals de la gamificació. De fet, l'altre dia vaig estar en un event on hi havia de Madrid, de Barcelona, que mai cap paradís de la qualitat que tenien, no? I el tema empreses, una mica el tema és que hi ha dos tipus d'empreses, una empresa més afí o que ja ha nascut digitalment i l'empresa que no ha nascut digitalment. L'empresa que ha nascut digitalment, diguéssim que es troba més còmode amb el que tu li estàs parlant, i l'empresa poder més tradicional, diguéssim que li costa més temps desplaçar-se i fer aquest canvi.
Això és més o menys amb tot, eh?
Exacte.
El que passa és que els processos de negoci són rígids.
Sí, no? Sí, absolutament.
Ah, sí. Quan tu dius, juga amb això, que és així de quadrat, dius, i què faig?
I què faig? On està el joc? On està el joc? On estan els graus de llibertat que em dones?
Sí. Correcte.
Que això és l'element clau, eh? Abans en Lluís parlava del mouse, no? És que el mouse ja no existeix.
Ara
existeix
el mouse és el ratolí.
Sí, perdó.
Mira que té un nom i nosaltres li posem aquí la traducció en anglès.
Doncs el ratolí ja no existeix. Perquè ara
I tampoc és l'ou.
I tampoc és l'ou.
Per cert, l'ou ja ha sortit, eh? Que ho sapigueu.
Ostres.
L'ou ja ha sortit.
Ah.
Ai.
Que no era un ou.
Doncs ara el tenim al pulgar. Aquest és el nou el nou element, diguem, d'interacció. D'acord? Això què vol dir? Que la fidelitat que tu pots aconseguir del teu oient, alumne, consumidor, el que vulguis, amb qui estiguis interaccionant, amb el teu empleat, és molt baixa. És a dir, jo sempre els hi poso l'exemple als clients de: tu has intentat esborrar una cadena d'emissora de televisió? És a dir, tu tens en el teu mòbil les aplicacions i dius, aquesta no m'agrada, l'esborro. Vale. Intenta fer el mateix amb el teu cadena de televisió. És impossible. És molt difícil.
Tragues igual.
Per tant, vas tapeando per encima, eh? D'acord? Però en canvi això no. Per tant, vol dir que estem subjectes a que ens esborrin del seu camp mental molt ràpid. Per tant, com aconseguim que no se'ns escapin? Com els enganxem? Com els engresquem? Doncs d'una manera molt, diguem-ne, infantil, en aquest sentit, infantil el que us estava dient abans, eh? És a dir, anclant amb aquesta jugador que cadascun de nosaltres portem a dintre. I som jugadors perquè ens agrada explorar, ens agrada explorar més allà del no que ens posen, eh? I sobretot quan aconseguim, que li diem a la resta? Toma ja, eh? Ho he aconseguit, mira el que era la base del Foursquare.
És l'ego que parlàvem.
És aquesta vanitat de la persona i tal, no? En aquest sentit vull fer una mica de menció. Nosaltres, la nostra proposta de valor precisament ve de la reflexió del concepte de Foursquare, de per què va demostrar que la gent sí que estava disposada a dir on hi era a canvi de quelcom, de notorietat, i en aquest sentit el que vam és reestructurar aquest producte per donar-li possibilitat a algun creador de joc. A Foursquare ningú podia crear un joc, tu només eres jugador bàsic, no? Si voleu veure què és el futur, perquè a dia d'avui ja existeix, heu de buscar Ingress. És un projecte de Google que és impressionant, eh? Aquí ho deixo.
Però explica'ns una mica, no?
No, perquè exacte. Això ha de continuar més enllà.
A veure, com es diu?
Ingress.
Ingress, com si fos un ingrés en català, però sense accent?
Sí, però exacte, eh? Vale. Amb dos S's, molt americà.
Ingress.
Això és una cosa que és impressionant. Aquí veieu com algú està dissenyant jocs a nivell mundial, perquè més jocs es juguen al carrer, eh? Per tant, la gent es mou, eh? Aquí hi ha una component que també és important que us deia, no? És a dir, si penseu si penseu en clau de persona, és a dir, nosaltres estem interaccionant amb persones, que és el que el nou consumidor, usuari, alumne vol, que li tractis com una persona, que sàpigues que allà dintre n'hi ha sentiments i que has de connectar amb aquests sentiments, llavors si ho analitzes d'aquesta manera, llavors saps que li has de donar lo de sempre, però d'una altra manera, que és el que està demanant.
Això, de fet, era l'últim que volia així tocar una mica, que jo imagino que és diferent aquell joc que portaràs a terme depenent de l'usuari, no qui vagi a fer-ho.
Clar.
I vosaltres ho heu d'identificar, això.
Efectivament. Perquè nosaltres, per exemple, que parlem amb els nostres clients, és que aquest concepte de màrqueting, de segmentació, l'han de canviar. I ara han de veure quins són els tipus de jugadors que n'hi ha. Quins són els diferents jugadors. Per què? Perquè evidentment cadascú juga d'una manera diferent, i juga per propòsits diferents, no? Hi ha uns que són més socialitzadors, que es diuen, uns altres que els agraden més les consecucions i volen demostrar que tenen... És a dir, per exemple, aquí ningú ho ha dit, Twitter és una màquina de jugar. Regla número 1, 140 caràcters, no et pots passar d'aquí. Ala, intenta posar tot el que vols dir en 140 caràcters. Anna, això ja és un repte, eh? Followers, eh? Quanta gent et segueix o no? És a dir, tot és una màquina de jugar. Jo l'únic dubte que tinc és que si els que ho van inventar realment estaven pensant en gamificació o no, eh? Suposo que després ens hem adonat compte de quina era precisament l'engrescada que significa això, i tots els que estan dintre de Twitter estem jugant a que ens segueixin, a que
tinguem... Bueno, el joc de les xarxes socials, al final, tots aquests són... Igual sí, però... que al final jo penjo una foto a Facebook i si tinc més likes seré més popular.
Clar. Sí, però en aquest cas la gamificació va més cap al concepte de rol, de desenvolupament de certa activitat i la consecució de certs reptes, que no és la que tenen tot les xarxes socials en si. Les xarxes socials estarien, per dir-ho d'alguna manera, en el punt 1.0, en aquest sentit. Mm. En canvi, la gamificació està, jo diria que més enllà del 2.0 i possiblement en el 3.0, està interactuant, està aconseguint que el gamificador i el gamificat interactuïn fins a cert punt a través fins i tot de terceres persones. És com un joc de rol. És un joc de rol fet a través de el concepte xarxa.
De fet, la gamificació el que ha fet és agafar molts components del joc de rol. Quan parlem, de, per exemple, doncs, de quin nivell ets, amb els conceptes de gamificació, doncs és una cosa que està molt extreta d'aquí, o amb el tema d'habilitats, amb el tema d'alguna manera, doncs, aquest progrés que parlàvem, no? I són elements, són mecàniques de joc que s'utilitzen molt quan el projecte ha de durar en el temps, diguéssim, bastant. Estem parlant d'anys o poder perpètuament, no? I són elements que es fan servir moltíssim, de fet són claus.
Mm-hmm. De fet, en la gamificació hi han tres conceptes que s'utilitzen que són molt importants, que un és l'habilitat, l'altre és la capacitat i l'altre és l'actitud. Són tres...
L'actitud, ha sortit un altre cop, evidentment, del Lluís. Digues. És que per ell tot és l'actitud, em fa gràcia.
No
és l'ou de pasta.
Fixa't... No.
Que ja ha sortit. No, per exemple, m'estic adonant que el Twitter... Perdó, però és que és molt bo. Al Twitter tenim un ou de Pasqua d'imatge.
Sí, que l'hem de canviar.
Hem de començar a pensar que... És perfecte per avui.
Jo crec que els nostres oients ens haurien d'ajudar a canviar-lo. Els nostres oients ens haurien de dir a veure què els agradaria que poséssim en el Twitter.
També deixa el 21, també estaria bé. Perdó.
No.
Ja està. Digues.
Jo d'alguna manera el que volia fer notar és que amb el que estan jugant realment és amb això. Uh-huh. És amb les habilitats, amb les capacitats i amb la nostra actitud de seguir jugant o no. Uh-huh. Aquesta és la realitat de la gamificació. I sobre això tu pots muntar l'estratègia que vulguis per aconseguir els objectius que en cada moment et convingui per una marca, per un procés, per tot el que et sigui convenient. Al final és el mateix que fas amb els nens petits, que ja n'hem parlat abans, que si tu aconsegueixes interessar-los per algú i no posar-los regles, ells cada vegada van desenvolupant un joc que cada vegada va creixent i ells van imaginant, i a la llarga aquest món va creixent molt. La gamificació al final serà això.
I jo la
veig així.
I dintre dels ingredients, diguéssim, per crear el plat de la gamificació una mica a nivell culinari, hi ha una cosa que hem parlat poc i jo crec que també és primordial, i és el que seria una mica el rerefons o la història que has de mesclar. En anglès hi ha un altre anglicisme, em sap greu fer-ne servir tants, però és el que sentiu l'storytelling. Vale? És una cosa realment que no tindria cap sentit que no se li plantegés. Per exemple, amb el tema del turisme, doncs estic segur que, Carles, que feu servir d'alguna manera, exacte, sí, d'explicar. I a més, amb el turisme i amb el tema història ha de ser fabulós.
Exacte, sí, en el cas del turisme, com diem nosaltres, l'escenari et ve donat, que és el territori, d'acord? Els sectors ja els tens, no? Que són els turistes, que els quals tu els hi has de brindar un joc que té una història, per tant un guió, eh? Per tant aquesta història ha d'estar immersa. Nosaltres, per això en aquest cas, nosaltres el concepte de joc el tenim insertat dintre. No són, us he dit al principi, que són màquines de fer jocs, però que aquests jocs es venen com si fossin històries, no? D'acord? En aquest sentit és una mica la nostra proposta de valor, no?
però entenc que això també serveix per grups de persones, no tenen que ser turistes.
Sí, sí, no, no, evidentment.
Pot estar dintre l'empresa, pot estar on sigui per implicar-los o per, al final, que adquireixin coneixements.
Sí, sí, al final és un procés d'adquirir, d'incorporar, és a dir, i el que són els escuts o allò que demostra que tu has aconseguit allò és una manera de transmitir-ho a uns altres, no? És a dir, fixeu-vos que les persones, els humans, el conèixer, és a dir, el procés d'incorporar coneixement és natural a nosaltres, no? L'únic que hem de fer és facilitar-ho, i la quantitat de joc a més fa que aquest coneixement, és a dir, per això és el que deia el del meu soci, tot havia estat emocionalment correcte, d'acord? Que l'emoció és el pagament que ancla els coneixements dintre del servei. Per què no l'havia entrat? Pues perquè no havia fet cap exercici, no havia participat, d'acord? Havia estat d'una manera passiva. Quan estem passius, doncs clar, és el mateix que ens passa amb la tele, no?
Nois, hem de començar a tancar, se'ns acaba el temps. M'agradaria que, com sempre, un petit resum, petit 30 segons, que digueu cadascun de vosaltres doncs en què us quedeu, que digueu als oients on ens podem trobar, i tancar una mica. Ara, quan ho digueu, també tancaré el joc. Així que, Joan Miquel, començo per tu.
Bueno, jo parlaria, en aquest cas, doncs, de la gamificació o del que seria doncs el joc com una eina que jo crec que ha arribat per quedar-se i per realment integrar-se dintre inclús els models de negocis de les empreses. I una petita frase que seria aquest concepte de que tots hem jugat, l'ésser humà des de que és humà juga i jugarà, i en aquest sentit doncs és una petita pista per a les empreses de que s'animin i que realment és una cosa que val molt la pena.
On et podem trobar?
A la pàgina web advervell.com.
Deletrejo això, va
ser
de cas.
Sí, és advervell.com.
Molt bé, gràcies, Joan Miquel, per haver vingut.
Gràcies a tu.
Ens veiem aviat, espero. Àngel?
Bé, simplement dir que jo el que crec és que és important no que la gent rebi formació, sinó que adquireixin coneixements, i que això, des de fa temps, això no s'ha practicat gaire, no? I sí que vull reivindicar que ja està bé de fer formació i
no ensenyar realment.
I que això, i que es tiri, no? Que no serveixi per res. La gent ha d'adquirir coneixements. I això és important per les persones i per l'empresa, per ambdues, i ho tenen que entendre així. I la gamificació és una forma d'ajudar tot això.
Et trobem a Bitdetiza.
Bitdetiza.com.
Bitdetiza.
Correcte.
Molt bé. Lluís.
Tots tenim dues vides, la nostra vida real
i la de ment.
La del joc. La que realment és la nostra vida imaginària.
Encara acabarem amb ludopatia aquí tots.
Per lo tant, ha vingut per quedar-se i té futur. És qüestió de que tothom hi estigui atent, i em trobareu, com sempre, a Impulsa Poneu, a la vostra disposició. Impulsa en bene.
Carlos.
Turístic.com, dic ara per si no em dona temps.
Turístic, no?
Turístic, T-U-R-I-S-T-I-Q, acabat amb IQ, d'Intelligent Quotient, i l'únic que vull dir és que la gamificació és quelcom molt seriós. És un joc seriós i així s'ha d'aprendre des del punt de vista dels que ho volem fer.
Bé, moltes gràcies a tots, gràcies, Carlos. Dir-vos que el joc ningú ha guanyat, llàstima, però ningú ha guanyat. La cosa era que el Lluís Llogadallol ha sigut allò que ho ha dit, molt fàcil de reconèixer la seva veu, donat que moltes vegades ha vingut aquí, ha dit un ou de Pasqua, una cosa que no tenia res a veure amb la resta, que ha sigut parlar del Nicolás, el pequeño Nicolás.
Qui és aquest?
Sí, ara em diràs que no ho saps.
El petit Nicolás.
El petit Nicolás, aquest noi de 20 anys que s'ha fet famós parlant, bueno, a les Espanyes, però d'una manera entre polítics, reis, etc. Doncs era una mica el tema...
Perquè ha trencat les regles del joc.
Perquè ha trencat les regles del joc, exacte. Última cosa, per si no ha quedat clar mai, recordeu que podeu escriure'ns a @societat21e al Twitter, i si no a info@societat21e.com. Moltes gràcies a tots, companys, gràcies per haver vingut, i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Merci.
Moltes adéu, gràcies.
Adéu.
Salutacions. Sant Cugat ha registrat un augment del nombre de dones d'entre 45 i 65 anys ateses per violència en els dos últims semestres, passant del 23,2% del total dels casos al 48,8%. Aquesta és una de les principals